Hola, hola a tothom! Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya en Jan Gonzalo.
Hola, bona tarda.
La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcasts. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube. En el programa avui parlarem del joc Espanya 1936. Comencem!
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Bé, avui a La Partida parlem del joc Espanya 1936. Per això ens acompanya, com ja és el tercer cop, en Jan Gonzalo, que és professor del Departament d'Estudis de Comunicació de la URB. Ja ha vingut dos cops. Un cop va parlar del GIS, el millor joc de la història, i l'altre va parlar de la seva feina al departament i dels seus estudis. Uns programes superinteressants. Els heu d'escoltar, si no els heu escoltat. I res, avui parlem d'Espanya 1936, que és un joc antic, del 2007, però que s'ha fet una reedició últimament, fa poc ha sortit, el 2024, sí, i David ens va fer l'entrega d'una còpia per fer la ressenya, així que la fem avui. I per això, aquí li havia de donar jo el joc perquè el ressenyés, si no, el Jan. La millor persona, la persona indicada per parlar d'aquest joc, ja que vas estudiar història, a part de comunicació, així que perfecte, perfecte. Espanya 1936 és un joc per a dos jugadors, posa que a la caixa que és una duració d'unes 3 hores, ja en parlarem, però crec que s'ajusta bastant, és un wargame relativament curt, a partir de 14 anys i li han posat una duresa de 2,82. Està dissenyat per Antonio Catalán, els artistes surt el mateix Antonio Catalán, no sé si és per l'edició antiga,
suposo,
perquè ara la nova està sobretot fet per Joan Guardiet i Joan Mundet. Està publicat per De Vir, com hem dit abans, i si no m'equivoco, això ho dic de memòria perquè no surt aquí els full credits, el gràfic designer és Meeple Foundry, que és una empresa a part.
Exacte, sí, sí. Sí, sí, el que han fet és una remodelació gràfica i d'estètica del joc del 2007. De fet, les regles i tot el contingut és el mateix, o sigui, no han hagut de tocar res perquè era un joc que funcionava molt bé, però sí que l'han modernitzat, no? Sí. Amb aquesta estètica molt pegada als cartells de l'època.
Però potser els colors es veuen més de l'actualitat. Jo he tingut l'oportunitat de jugar a l'edició antiga i la vaig veure i sembla un d'aquells cartells de colors molt, no sé si dir sèpia, vermells, tot és molt sèpia. Realment
sembla... Sí, sí, de fet, si busques els comentaris dels propis dissenyadors gràfics, diuen que ells el que volien era una mica això, donar la idea dels cartells de l'època i sobretot també dels diaris o de, no, com si fossin documents vinculats amb el moment. I molt blau i molt vermell, no? Que també són com a uns codis de color molt, molt vinculats a aquest conflicte, no? Tothom podem entendre aquest blau i aquest vermell com a els dos bàndols que s'enfronten.
Molt bé. I en aquesta edició també s'ha aprofitat per ficar una expansió, potser?
Sí. Perquè quan el 2007 va sortir el joc bàsic, no sortia res vinculat amb la lluita al mar, amb les flotes dels dos bàndols. Llavors es va treure una, el 2008, just a l'any següent, es va treure una petita expansió, una capsa a part, que es deia l'Armada.
Ah, sí.
No? Que era justament els vaixells. Llavors el que han fet, han aprofitat en aquesta capsa, és, en aquesta nova reedició, és, a més de modernitzar l'estètica, ficar l'expansió i ficar el joc en anglès, també.
Ah, edició bilingüe.
Edició bilingüe. Tens les cartes, les instruccions en castellà i les cartes i les instruccions en anglès. Per la qual cosa, és un joc que, si el compreu, prepareu-vos a una cosa que pesa molt.
Ja pesa. Molt bé, molt bé. Tot i ser un wargame, podríem dir que és un joc bastant per podria ser un wargame introductori, no?
Sí. La idea de l'autor O sigui, aquí venim a pensar que és un wargame, no? No sé, però és un joc que està pensat per reproduir la Guerra Civil Espanyola, això està claríssim. O sigui, el que tu te trobaràs des del principi, després en parlarem amb més detall, no? És dos bàndols que s'enfronten. Però el que buscava el dissenyador, sobretot, és que hi hagués un joc d'aquest estil, un wargame, d'un nivell introductori, que servís per... El que passa és que quan ell parla, llavors, si alguna vegada busqueu, també està el seu diari del
dissenyador. Sí, m'he llegit una mica.
Ell diu, no? Tu te pots aproximar per primera vegada a aquest joc des d'una posició absolutament que no coneixes molt els wargames o vols un wargame lleuger i pots jugar a aquest nivell, però si el vas jugant molt, vas veient...
Hi ha capes.
Sí, hi ha capes, no? Hi ha profunditat. Llavors pots començar a pensar en combos, pots començar a pensar en estratègies més profundes i pots... I clar, aquestes 3 hores que espanten no poden espantar una mica, no? Depèn de del tipus de jugador.
És la parada cada dia d'un wargamer.
Sí, no,
3
no.
hores...
3 hores no és res per un wargamer.
És un filler. No, és un filler entre monsters.
Però això és curiós, és un joc que pot atreure... Està aquí entre dues aigües, no? De fet, un wargamer li semblarà prou profund perquè es pugui jugar, o 3 hores li semblarà poc, perquè és el que diem, no? Que
sí, 3 hores... Com pots representar?
Claro. I l'altre és que no espanti molt a una persona que s'aproximi per primera vegada a un joc d'aquest estil, no? Amb armes, amb tropes, amb comandaments...
Bueno. Hi ha diferents tipus de tropa, hi ha els tancs, els avions, i en generals... Pot espantar una mica, però a mi me'l van explicar, i crec que me'l van explicar en 20 o 30 minuts, no sé si
seria una cosa... Sí, això és molt... És que ara en parlarem en profunditat, però s'explica superràpid i es juga molt àgil. Per a mi és un joc... que trenca algunes dels estereotips clàssics dels wargames, que és que hi ha molt entretorn, no?
Ah, molt bé. Sí, és veritat, és molt dinàmic.
És molt dinàmic, no has d'estar esperant tota l'estona que mogui l'altre i no, és bastant àgil.
Ara tu, ara jo.
Ara tu, ara jo, les batalles també són ara tu, ara jo, llavors això permet. I l'altre és que, com tot bon wargame, te permet canviar la història.
És que és lo guai,
eh? Sí, no mola, no? Vull dir...
Si jugaves a perdre, dius, bueno, tu, mira...
Clar, hem de pensar que tot l'objectiu d'aquest joc és que sigui una simulació històrica que permeti que una persona se pugui llegir les instruccions. Estan molt ben redactades les instruccions, la nova edició també ho ha fet, però sobretot que quan tu t'enfrontis tinguis la capacitat de canviar el... No?
Si una no, mica què va passar.
Ha de ser un joc, no?
O que passi diferent.
O que passi diferent.
O que passi d'una altra manera, que es conquereixin... Que caigui Madrid.
Que caigui Madrid.
Sí,
per exemple, no? El novembre del 36, que podia haver estat el somni humit de Franco, no? Que era... clar. Sí, el seu objectiu principal era que entre abans de Nadal entrar a la capital i s'hagués acabat la partida.
I ja està.
Mai millor dit, no? Bueno, no se sap, però sí.
Però bueno, sí, era l'objectiu.
Era l'objectiu.
Molt bé. Pues sí, anem a parlar una mica de... Ja entrem una mica en mecàniques i com estan lligades amb la història d'aquest joc d'Espanya 1936.
Si vols, comencem pel tauler o...
Ah, vale, sí. Que... Ara si ens pots fer un plano, Dani, que es vegi una mica el tauler, l'hem posat aquí. Jo te l'ensenyo, pels que ens mirin per YouTube, el poso. Parla una mica del tauler. Tururu. Tranqui, Jan, tu ves parlant.
Vale, perfecte.
Tu ves parlant.
Fixeu-vos, el tauler és el que ens trobarem... És el típic tauler que el que ens mostra és un mapa on es produirà el conflicte, no? Necessàriament. És això. El que passa és que els típics wargames el que tenen són trames hexagonals, no? El que sol espantar molt dels wargames és aquella quantitat d'hexàgons, de terrenys, d'espais que obliguen a que les regles siguin com complexes, perquè t'has de saber no? cada efecte de cada terreny. I en canvi, aquí té una solució molt intel·ligent i molt senzilla i molt ràpida, que són aquestes capses que heu vist, no? Que el que estan és connectades per camins que fan que les tropes puguin anar movent d'un cantó a l'altre.
Exacte.
Però la cosa molt més interessant d'aquest joc és que aquestes capses, aquestes àrees, diguem-li com vulguem...
Perquè la gent es faci una idea, és una mica Twilight Struggle.
És Twilight Struggle, exacte.
Sí, o sigui, cada ciutat està representada per dos caixetins, un blau i un vermell,
exacte,
que és on aniran les tropes de cada bàndol.
Llavors, poden estar, una zona pot estar, el que es diu, contestada.
Que
estan les dues tropes, les tropes dels dos bàndols, enfrontades... No? Llavors estan com travades i aquí és on se produirà tot el que genera el conflicte. Clar, el mapa ja te posa molt en context, perquè vam dir, no? Hem de parlar del joc, però hem de parlar de si el joc està explicant la història o no està explicant la història, sí. No? Lo que et trobaràs quan despleguis el primer moment, no? el primer desplegament del joc, és justament qualsevol mapa que t'hagis mirat de com comença la Guerra Civil Espanyola, no? Les famoses zones, les dues zones... aquí ara anava a dir nacional, ja puc dir que no vull dir nacional durant tot el...
Bueno, com diràs nacionals?
Que els puc dir sublevats. Rebels, sublevats, feixistes, franquistes...
Com tu vulguis, vale? Deixa utilitzar pues
qualsevol d'aquestes paraules.
Qualsevol sinònim. Qualsevol sinònim.
sobretot on triomfa el cop d'estat, no? Que és al sud... una part d'Andalusia, sobretot al nord d'Àfrica, que és on estan les tropes africanes que després han de creuar i que són el gruix de l'exèrcit regular, i al nord, no? Nord-oest, des de Galícia fins a Aragó, tota aquesta franja que està separada justament per Extremadura. Extremadura queda... com frontera entre les dues zones nacionals o no, nacionals.
Sí.
Mira que
sublevades.
Això és un lapsus freudià, el que acabo de fer.
Sí, bueno, no passa res.
I després tenim la gran zona on no triomfa el cop d'estat, que és tot el centre d'Espanya fins a Catalunya i València i una part de Aragó i de Andalusia, i el nord. No? Totes les províncies del nord, Santander, el País Basc, en el qual són molt importants els exèrcits d'aquestes zones. I això marca exactament i completament on has d'anar, quina és la zona que necessites conquerir, com pots connectar els territoris que tu tens, no? I aquí és on hi ha tot el meollo del que han de resoldre els jugadors.
Sí, havia llegit a les notes del dissenyador que justament lo de treure els hexàgons i fer aquest mapa amb fletxetes i tal, que ara estem super acostumats a veure'ls, però s'ha de pensar que es va dissenyar el 2007, era justament treure tota aquesta complexitat, perquè començar a ficar hexàgons i no sé què, i ara moviments i tal, era com... se m'està complicant el joc i m'han demanat algú senzillet, i se li va acudir aquesta idea, i ara, bueno, ara ho veus i dius, ah, mira,
claro,
un tauler més de les ciutats i tal.
Sí, sí, però estem parlant d'un joc del 2007, que el que genera és justament aquesta destil·lació de mecàniques i d'elements molt típics del Wargame, però simplificats per a que siguin més visibles.
Molt simplificats. Sí, sí, és veritat. Pues anem a parlar ara de les unitats.
Mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños.
Justament les unitats, bueno, n'hi ha moltes, i també deia el diari del dissenyador, seguint amb el que he dit abans, que per simplificar, que la primera proto que va fer tenia, bueno, una de fitxes que era impossible d'editar el joc, perquè clar, hi havia moltíssimes tropes amunt i avall, de diferents tipus, que ara en parlarem, i se li va fer molt complex, i entre això i els hexàgons li va sortir un joc superbèstia. I després va fer una neteja i va fer una simplificació que, bueno, que és com va quedar el joc, i ara ens ho explica el Jan.
Sí, hem de pensar, és que clar, Antonio Catalán, que és el dissenyador, ve del món del Wargame clàssic.
Sí.
O sigui, ell és un jugador i un aficionat.
El primer que va fer va ser un Wargame clàssic.
Clar, el primer que va fer va ser un Wargame en el qual Espanya estava hexagonada, les fitxes tenien els típics valors, no?
Sí.
Molt típic dels Wargames. Quant val en combat, quant val en moviment, quina qualitat té. També bueno, tota la complexitat que té la Guerra Civil Espanyola amb la quantitat de tipus de tropes que hi ha, no?
Clar.
Les milícies, està l'exèrcit regular, està tota la legió, bueno, tenim totes les brigades internacionals, tenim tot aquest univers que ens ressona molt al cap, no? Jo ara quan escolto aquestes cançons me subo, sobretot la primera, l'Ejército del Ebro, ja és per subir-se a la taula i cantar,
Al final del programa et deixo.
Vale, vale, guai. Vale. Llavors, és el que dius tu. Ell va pensar, com puc simplificar al màxim possible tota aquesta complexitat que ha de ser-hi, perquè no desapareix, però he de buscar una manera que sigui com a més coherent i sobretot més senzilla. I el que ha fet són tropes, que són aquestes fitxes enormes que són molt xules, perquè quan les poses... De fet, podem parlar de la qualitat del...
Perquè en anirem parlant, però... Aquest, està tot molt bé, eh?
Aquí hi ha cartón.
Aquí cartón.
Del bueno.
Sí.
L'únic que tenen aquestes tropes és un valor que va de l'1 al 5, que és com la força de la tropa. Que el que acaba representant és la quantitat de daus que podràs tirar en combat.
Que també entenc que era com la quantitat de gent que
sí,
hi havia.
Sí, podem dir... També, sí, la quantitat de gent, i es barreja també una mica la qualitat.
La qualitat.
La qualitat i la quantitat de gent, tot això creuat. No?
Sí, bueno, però també hi ha com els bonificadors.
Sí,
no?
Ara ho explico. Llavors el que sí que li ha ficat algunes unitats és... Perquè el joc acaba sent... Això anava a les mecàniques, però ho podem dir ara. Quan tu combats, tires daus i has de treure 5 i 6 per matar un punt de combat de l'altre.
Sí, no té gaire, això.
No té gaire més.
Però bueno.
Però bueno, això dona molta...
Sí, justament pels bonificadors.
Llavors, el que ha fet és que les fitxes que ell considera que són de major qualitat, com per exemple la legió, o que són de pitjor qualitat, com per exemple els milicians... Pues tenen un més 1 o un menys 1.
Clar, uns maten a 6-us
i uns maten a 4. I uns altres a 4-es, no? Això amb una regla tan senzilla.
Tan senzilla, sí, perquè a més et posa a tirar els daus, quan he de tirar i ho veus de seguida.
Clar.
Perquè tens allí les fitxes i a la mateixa fitxa et diu més 1.
Claro, claro. A vegades és molt visual perquè ho han afegit. I el que també posa les fitxes, que això ens agrada molt als wargamers, això no podia desaparèixer, és l'adscripció de cadascuna de les unitats.
Clar.
Són comunistes, són anarquistes, són de les tropes nacionals del País Basc, per exemple, o si són carlins, falangistes... Clar, això és sabor.
A tu, com a wargamer, què et senta aquesta capa que hem posat així? No sé si... blanquejament de les banderes, perquè clar, en el joc original hi havia banderes franquistes, que era bastant lògic. I en aquesta edició han pensat, bueno, m'ho corrobores tu, però he vist que es veu l'escut blanc sobre blau. I així no et fa tant de mal a la vista per tothom. Com ho veus tu, això?
El disseny gràfic del primer joc era molt clàssic, per dir-ho d'alguna manera. No tant les mecàniques, com el que estem dient, però tu veies un soldat falangista absolutament...
Està dibuixat.
No? Amb el birret, la camisa blava... Era un dibuix molt de llibre d'uniformes. Sí, hi ha una col·lecció de llibres molt clàssica entre la gent que ens agrada la història militar i els wargames i tal, que són els famosos Ospreys, que és una editorial britànica, no? que allà sempre són aquesta estètica molt de veure com eren les tropes o les armes de veritat. No?
Clar. Bueno,
i aquest aspecte més realista.
Bueno, com qui veu un llibre d'ocells que estan dibuixats...
Clar. Jo vull veure com era un falangista de veritat, un carlí o un...
Pues era una mica això.
Llavors el que han fet, sí que és cert, ara aquí han fet una peça blava amb un falangista difuminat.
Sí, es veu... No se li veu ben bé la cara. No. Quasi no sembla ni una... Bueno, sí que es veu que és una persona. Però... està com a la penombra, com està en blau més fosc sobre un blau més clar i l'escut no és literalment com era.
No, i l'escut està aquí en petitet...
Sí, és blanc sobre blau.
Sí.
Clarament saps que és l'escut falangista, però no tens la bandera falangista com era.
I si tampoc ets molt amant d'aquests detalls i l'únic que vols és jugar a un joc de guerra tirant daus i tal...
Ni t'hi fixes.
Pots passar una mica pel damunt d'això sense que sigui un problema. Llavors, bueno... A mi m'agrada, eh? A mi l'estètica, he de dir, que en un primer moment sí que em va impactar, perquè penses, ostres...
I la banderes.
Sí, exacte.
I la banderita.
I el sordadito. On està mi sordadito? Però ara, quan el veus desplegat i el veus... A mi em sembla una proposta molt elegant.
Sí, estava pensant exactament el mateix. Ho veig una solució molt elegant i per fer-lo més atraient, més senzill, perquè abans estava clar, entre cometes... que els de l'esquerra eren els teus i els de la dreta eren els de l'altre. depèn del bando que estiguis, però és que ara es veu claríssim, és blau i vermell.
Sí,
abans tot era sobre un marró. Sí. Eren tius de diferents formes.
I havies de tenir, si tenies la, no, la iconografia al cap de qui era qui, ho veies sí. molt clar, però si no estaves sí, no, ficat no. en aquest món, potser era molt més difícil. I potser era més ofenia més.
Bueno, això te volia preguntar. Pues a tu el tema de ficar banderetes, sí o no? Bueno,
a mi...
A tu no t'importa.
A mi no m'importa... perquè considero que és un joc en el qual estem representant el que estem representant i no podem defugir de segons quines coses. O sigui, hi són, sí. van ser. Val? De fet, hi ha un joc que va sortir fa molt poc, que es diu Land and Freedom, Tierra y Libertad, sí. en el qual les cartes franquistes, pel darrere, totes, tota la part del darrere, és el pollo, no? l'escut
sí,
franquista,
sí,
l'escut franquista, i ho fent moltíssim quan jugues. Ho reconec, eh? Tu estàs jugant allà i penses ai, que daño me hace. Ai, ai, ai. Però clar, però penso... Bueno. Però és que són franquistes, són feixistes, són els rebels. Estan representats. O sigui, però ja, ja. clar, jo entenc que pugui generar... Sí. De fet, sí que és cert que això ha generat una mica de rebombori per part dels jugadors més clàssics.
Ah, sí?
Sí, de dir... Ai, estem amagats... Estem, no, ai, no, no,
estem blanquejant, no, literalment.
Estem blanquejant. No crec que sigui un joc que blanquegi no. especialment.
La història,
no.
Jo crec que li ha donat un redisseny més modern.
Sí.
I ja està. I potser algú va dir, mira, no ens agraden les banderetes. I a més, és que... Ara ho penses, en aquest disseny és impossible ficar una bandera.
No.
No quedaria bé.
No.
No quedaria bé, perquè tot és tan un blaus
però,
i blancs.
Tampoc hem de dir que sí que hi són, però...
Són com els escuts.
Però molt petitetes.
Sí.
Aquí hi ha una bandera.
Ah, mira.
Això és una tropa, clar, perquè això és una sí. tropa, això és una unitat de l'exèrcit regular
de...
que és fidel a la República.
I té la bandera.
Llavors té la bandera de la República.
Sí.
Això és un detallet que a mi em sembla molt xulo. Si és un falangista, té...
Blanc.
No? El llug i les fletxes, no,
sí.
no hi ha més. I en canvi, si és un comunista, té l'Audi
el martillo.
O sigui,
bueno, sí, al final ho tens tot.
I és, ser i és. I si la unitat és anarquista, tens una bandera anarquista...
Estupenda, no?
Ben posadeta,
Ah, doncs pues sí, només són les franquistes. I
les no, les franquistes, el que passa és que els escuts... No?
Són blancs, no?
No totes.
Ah, no totes?
Tornem al mateix. Si és una unitat regular, de l'exèrcit regular... té la bandera espanyola. No li han posat el pollastre. Això,
vale?
Està... Bueno, sí que li han posat.
Però és molt petit.
És molt petitet, sí que vale. hi és. Però, en canvi, el que sí que han cuidat
els
molt...
Els marcadors, no?
És, si és un carlí...
Ah, vale.
És l'escut.
Molt bé.
No? És la insígnia pròpia. I si és un falangista, és la insígnia pròpia. I llavors... i si són els regulars... Bueno, si són els italians, estic veient una bandera italiana allà... No,
Sentiu molt remenar perquè realment els està traient
sí, estic,
la bossa.
Sí, estic traient una bossa traient les bitxes. Clar, estic aquí.
Està remenant.
I sí, clar, això és un regular, són les tropes africanes.
Les africanes són de color verd, que es vegi
sí,
clarament.
Marca més, perquè a més sí. marca una mica també el canvi de tropes, després en parlarem, no?
Sí.
L'evolució que va tenir la guerra en un moment determinat. Això són els professionals,
sí.
són els verds. No? Mm-hmm.
Eren mercenaris,
molt,
no? O també?
Bueno, eren les tropes que havien quedat a Àfrica, que a Àfrica hi ha la legió,
sí.
però hi ha tropes marroquines enquadrades en el que es diuen els tabores de regulares, mm-hmm. que són soldats professionals, dir-li mercenaris, però són soldats a sou,
però vull dir
africans que havien lluitat. De fet, molts havien estat enemics dels propis soldats, dels rebels, perquè havien estat a la guerra del...
Feia dos dies, estaven matant i, bueno, mira...
Sí. No, a l'època del desastre d'Anual i companyia, havien estat enfrontats. Va. Alguns ja formaven part de l'exèrcit regular que se fa servir contra les càbiles d'Abdelkrim i companyia, però quan acaba tota aquella guerra i es pacifica la zona, munta un exèrcit colonial, que era molt a la forma que tenien la resta de països.
Val.
Llavors tenien tropes occidentals, que era la legió, i tropes no, natives, que eren els regulars.
Molt bé, molt bé. Que guai.
I l'altra cosa interessant de les fitxes és que en una àrea només caben quatre fitxes, valgui, valgui el que valgui.
El número que sigui. És veritat, això és part de la mecànica.
Clar,
que és, bueno, representa que no hi ha infinita gent en una mateixa ciutat.
Però clar, potser tu tens quatre fitxes de valor 1, tiraràs quatre daus, i davant teu tens quatre fitxes de valor 5.
Sí, sí.
que tiraran...
Pues això, 20 daus, no?
Ah, sí.
5x4, 20.
Sí, sí,
no? Oh, 20. Fantàstic, fantàstic. Pues hem estat parlant de...
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave...
Passem a parlar, hem estat parlant de les fitxes, de les unitats i tal. Passem a parlar de les cartes.
Les cartes.
Que això no és un card-driven game,
no.
Però és un card-assisted game.
Sí, no sé, és un card...
Lo he leído por ahí.
Card game.
Hi ha cartes.
Hi ha cartes, hi ha cartes.
Però no és el principal.
Són bàsiques, les cartes, però no és el principal, perquè molta part del joc es fa sense cartes.
Sí.
Vale? Però ajuden. Que les cartes estan pensades per dos funcions principals. Durant els combats, tu pots utilitzar les cartes. De fet, les cartes tenen una part de dalt, una part de baix, bueno, una part molt gran, que és que podríem dir de dalt, però és el dos terceres parts de la carta. Vale? Que és tot això, que és un event, un esdeveniment,
sí.
un element, i només la part aquesta, la franja de baix,
que és com un modificador.
És com un modificador. Llavors, al principi no hem dit que el joc va per torns, lògicament, no, és una cosa...
Sí, no hem entrat molt en mecàniques, però és que les mecàniques per la ràdio se les carga el diablo.
Sí,
les
carga
el diablo.
Molt complicada. Llavors, al principi de determinats torns, del torn 1 de 1936 i del torn 6, que és el principi de 1938, els jugadors roben 6 cartes.
Sí.
Després hauran de robar només 3.
Les
has d'anar gestionant. Com gestiones aquestes cartes? Tu, quan fas un combat, podries utilitzar la part de baix. Això, llavors podries gastar tantes cartes com volguessis.
En un torn, ra!
Clar, en un torn et podries quedar sense cartes. Què fan la part de baix? Pues el mateix que fan les unitats. Sumen, per exemple, aquesta diu más 2 a un dado. Llavors això vol dir que amb un 3 encerta.
Ja encertes.
O... Les cartes les pots utilitzar per atacar o per defensar. I l'altra és menys 2 a un dau.
El de l'altre.
El de l'altre. Ho has de dir al principi, quan dius posaré carta i la utilitzaré per atacar o per defensa. No dius res més. Llavors comença el combat. ¿Vale?
Yeah.
Bueno, aquí has de decidir quantes de les cartes que tens a la mà pots sacrificar.
Aquí està una mica la gestió de la mà, de dir, és molt tentador en un combat, ostres, que vull guanyar aquest combat.
Claro.
Gasto les cartes, però aquesta carta, si no la gasto per guanyar aquest combat, doncs potser em venen unes quantes tropes. O
exacte.
Potser són alguns tancs bons de Rússia.
Ahí ve la cosa. Les cartes, al final de cada torn, cada jugador té dret a gastar 3 cartes de les que li quedin.
Clar.
Fins a 3 cartes, lògicament.
Sí, sí, sí.
En esdeveniments. Llavors aquí posa mobilització anarquista. Sempre posa un titular, no? Explica el perquè milícies anarquistes parten de Barcelona per atacar Zaragoza. De fet, sempre està vinculat a una cosa que va passar realment.
Algun esdeveniment històric.
Sí, o que podria haver passat, que això també és xulo.
Ah,
hi ha alguns que no van passar mai perquè no es va produir, però que es podrien afegir. I aquí diuen, apareixen en Barcelona dues fitxes d'anarquistes de valor 2 que són,
no
estan mal. Però clar, després el que tens, i això ho gestiona molt les cartes, és el que va passar a la guerra. La guerra, en un primer moment, hem de pensar que sí que és cert que hi ha una part de les tropes regulars que es decideixen col·locar en un dels dos bàndols, no? Les que queden fidels a la república, les que queden en el bàndol dels rebels. També estan totes les tropes africanes, però majoritàriament el que tenen els dos bàndols al 36 són milícies.
Són molta
milícia. Pensa, al 38... Ai, al 38. Al 18, volia dir, el 18 de juliol, quan se fa el cop d'estat, en moltes de les ciutats s'atura el cop d'estat perquè s'arma la població.
Clar.
Els anarquistes demanen armes, la gent demana armes, es surten armes dels quartels, es donen, i tots aquests grups de gent armada acaben en els cops a Barcelona o a Madrid, però després surten a lluitar...
Bueno, clar.
Desendreçadament.
Sí, va ser una mica el problema.
I el bàndol... Però sembla que sigui només una cosa de la república,
però
el bàndol franquista també té moltes milícies falangistes,
sí,
milícies... Clar, que també són gent armada que no estan organitzades en el...
Que no era un exèrcit professional.
No era un exèrcit regular i professional, exactament.
Exacte.
Clar, què va passar a la guerra? El cop d'estat pensava que guanyaria ràpidament i que això no desembocaria en 3 anys de guerra.
Clar.
3 anys de guerra van donar perquè els exèrcits anessin fer-se cada vegada més, més professionals, més regulars, amb més armes, uh-huh. i que també entrés tota l'ajuda internacional.
Clar,
llavors les cartes el que permeten és anar creant aquesta evolució.
Sí, de tot molt amateur, anar-se professionalitzant.
Exacte.
Arriben gent de fora, arriba més equipament, tancs, avions... No?
Clar, ja arriben les brigades internacionals, arriben, no? tots els voluntaris internacionals que arriben, les fitxes són molt millors, valen 3, valen 5, arriba la CTV italiana, arriba la, no? la Legió Còndor amb els seus avions i l'ajuda russa... Tot això va fent que, de sobte, tu comences... També serveix per escalar el joc, perquè tu comences amb unes tropes molt bàsiques.
Això està molt bé. Vull dir...
Tristament.
No.
Sí, sí, no?
Ha sonat fatal. Però volia dir que jo, que no soc wargamer, vaig poder-lo provar. I, clar, el tauler, a les primeres rondes, és més senzillet, encara no hi ha tancs. No, o sigui, els primers combats són més senzills i la dificultat es va incrementant i el nombre de decisions també, això suposo que en parlarem més a mecàniques, al final a l'apartat mecàniques no parlarem de res, perquè ja ho estem dient de...
Bueno, no, sí, ja parlarem encara queden coses.
Al final el que es representa molt bé amb les mecàniques d'aquest joc és que hi havia molta gent per totes bandes però no estan lluitant tota l'estona, llavors la mecànica és que tu tens X generals, crec que comences amb dos o tres, uh-huh. i allí on tens un general, allí on el poses, allí pots atacar. Si no, doncs és un front estat i se representa que estan allí cuidant, o s'estan vigilant.
I a més diu molt de com va anar la guerra.
Sí, que diuen que...
Perquè la guerra va tenir moltes zones en les quals la cosa, per exemple, els anarquistes que surten de Barcelona, passen per Lleida, arriben, van cap a Saragossa, mai arriben a Saragossa, perquè... les milícies o el que quedava de l'exèrcit regular que està a la zona d'Aragó se troben en un moment determinat per la zona de Pina d'Ebro i Bujaraloz i allà se claven i fan un front estàtic que durarà tota la guerra, bueno, fins al 38 i 39, però
ja.
I sí que hi ha accions de petita escala, no? No podem dir que no hi ha combats, però que a aquest joc no li interessa reproduir aquest nivell.
No,
simplement marca que si hi ha dos unitats que estan ocupant la mateixa àrea enemigues, no?
No és clarament d'un ni de l'altre, estan els dos.
Estan allà i el que està passant a nivell micro allà dintre...
Micro batalles
no entrem. No, bueno, és que, clar, molts cops de mà, molta, no? Ara jo t'ataco una trinxera...
Ja m'ho puc imaginar, però bueno, no hi havia res decisiu, no es conquistaria la ciutat...
Exacte, el que tu deies. Llavors, el que sí que marca molt aquí és on vols fer l'ofensiva real.
Clar, i és on van els teus generals. Aquí pots fer atacs.
Clar.
I és el que deia abans el Jan, que era molt dinàmic el joc.
Claro.
Perquè els generals els poses ara tu, ara jo, no? I després els combats serà, ara tu fas un atac, ara jo faig un atac. I llavors, realment és un wargame molt dinàmic. No és que hi hagi jugat jo molts wargames, però bueno... Sí,
bueno, és que això és important. De fet, una cosa que també té molt a veure amb el que l'Antonio Catalán ha volgut mostrar de la guerra és que la iniciativa sempre la té el jugador rebel, no? Primer mou un jugador, que el jugador franquista, totes les seves tropes, després mou el jugador republicà totes les seves tropes, però quan se col·loquen els famosos generals que tu dius, no? El que col·loca primer sempre és el jugador franquista, després el jugador republicà, i qui comença les batalles, també, que és important.
Clar.
Perquè jo decidiré on faré la batalla més important o si t'estic fent un... Aquí hi ha una mica de pòquer, perquè puc col·locar un general per enganyar-te de que hi haurà una batalla allà i després no...
Pots agafar i no tacar.
Clar. Llavors és el que dius tu. Només hi ha com a 3 batalles per torn.
Sí.
3 per bàndol, com a molt.
6.
O 6. Sí,
bueno,
6.
Clar, 3 i 3.
I després entren generals nous, que pots arribar a tenir, no? 4, 5, com a molt.
Que això també té a veure amb les cartes.
Amb les cartes, exactament.
O sigui, també pots fer entrar generals amb les cartes, que si la jugues d'una altra manera, aquell general no
aquell entra, general no entraria.
I històricament, doncs mira, es van sopegar i no...
I també pots matar generals de l'altre.
Ostres, és veritat.
Però només això, aquí sí que només mata els que van morir realment.
Clar.
No pots matar a Franco. De fet, em va dir, jo he tingut una conversa amb el dissenyador, que hi havia una carta, que en el seu disseny original hi havia una carta, mata qualsevol general no? del bàndol franquista. Perquè la carta real és que mori Mola. Mola és el cap del cop d'estat, que té un accident aeri en un moment determinat. Llavors només desapareix aquest. I va decidir, vaig a fer que hi hagi una mica de variabilitat, no? I va descobrir que tothom matava a Franco. Tothom matava a Franco.
Què coses?
No, però el millor de tot és que no és el millor general, Franco.
No, és especialment bo.
És neutre, no té ni bonificadors ni penalitzadors.
Ni suma ni resta.
Clar. Llavors pot morir Mola, no farem l'acudit, ¿vale? Però pot morir Durruti, que és el comandament de les tropes anarquistes, que quan de Saragossa els diuen no, heu d'anar a Madrid, que si no això està a punt de caure, no? Estan a punt d'arribar a la capital al novembre del 36, els mouen cap allà, llavors als combats per la ciutat universitària ningú sap exactament d'on ve el tret.
Sí, he llegit històries d'això. Sí. Bueno, no està clar, no? A dia d'avui diuen que es va pegar un tiro sense
voler. No, això sembla que el van disparar una bala perduda o una bala perduda de no se sap exactament de què bando.
Però, clar, o sigui, suïcidar no volia suïcidar, però algú va passar, algú li va pegar un tiro. Jo havia llegit, no, es diu que es va donar un tiro, es va pegar un tiro accidentalment. Dic, joder, tio, en sèrio? Però, clar, també pots comptar.
Bueno, pot passar.
Però sí. Bueno, sí, que llavors, va rebre una bala. Pobre.
Clar, treure-li un general a l'altre jugador és
molt potent, és un problema. Li estàs traient accions, però clar. Bueno, clar, per això està en la carta. Però la carta també pots dir, té un més dos molt bonic, aquesta carta.
Claro. O les cartes dels avions o dels tancs, no? Aquí tens una bonica carta. Tanques russos, no? Que entren al 38 i te dona un més dos a un dau.
Pagados con el oro de Moscú, no?
Però, bueno, i el que dèiem, el que és molt interessant de les cartes és que pot afegir alguna variació als fets històrics. Per exemple, què hagués passat si les potències europees, les democràcies liberals, sí que obren les fronteres, decideixen ajudar la república.
Sí, perquè va haver un pacte entre França i
Anglaterra,
van dir de no participació.
No.
I no vendre ni armes. No?
Clar, i la frontera francesa s'anava obrint i tancant depenent del que els francesos decidien.
Depèn del dia, no?
Llavors, encara que hagués països que sí que volien ajudar, no? Mèxic sí que va ajudar i amb vaixells sí que van portar moltes armes, però potser els txecs i altres països del centre d'Europa que podien haver enviat armes a...
Clar, hem de passar per França. Clar,
no. Llavors, quan s'obria la frontera, els republicans rebien armes, mentre que els altres no rebien armes sense cap tipus de problema i tenien un aparell propagandístic molt potent i amb la, no, amb l'Alemanya feixista i, clar, no, i la Itàlia
fent pràctiques de tir.
Sí, bueno, lo que sí, van entrenar aquí una mica, sí, el que després va passar a la Segona Guerra Mundial.
Sí, parlava el dissenyador a les seves notes de dissenyador que, valgui la redundància, que clar, que era un joc que se li feia complicat de dissenyar perquè està a cavall entre les dues guerres mundials, que van ser dues guerres molt diferents, no? La guerra de les trinxeres estàtica amb grans ofensives i la Segona Guerra Mundial amb els tancs, no? I la guerra aquesta relàmpago que es deia, no? Que anava amb els tancs i passaven per sobre les trinxeres i es van acabar les trinxeres pràcticament.
Clar,
o sigui que a cavall entre aquestes dues guerres que al principi, ostres, que era tot un repte i se li va acudir això i que bueno.
Clar, és que pensa que ja, el que diem, ja fronts estàtics en els quals les trinxeres és la Primera Guerra Mundial absoluta.
Sí, allí cadascú la seva trinxera.
Allà estan. I tampoc tenen suficient capacitat artillera.
Ni un ni l'altre, no?
Ni l'altre.
Allí com... Clar.
I en canvi hi ha batalles, no? En les quals hi ha aparell de tancs, recolzament aeri, tot, no? Tot el que després ressona al que ens imaginem de la Segona Guerra Mundial, bombardejos a la població civil...
Exacte.
O sigui... Bueno,
una mica de cada.
Una mica de cada.
La veritat és que era un joc... Tot un repte dissenyar aquest joc. Molt bé, anirem avançant, que si no, no acabarem, mare de Déu.
Esta matina.
Ui, aquesta matina no.
Jo tinc una anècdota que quan jo era molt petit, clar, jo és que soc de fa molts anys, i clar,
Tens més pèl que jo. Tinc... No? No és tan vell, no bueno, és tan vell, Jan.
És que ara estic pensant en les cançons. Sí. Clar, a mi m'agafa l'amor de Franco com amb 5 anys, ¿vale? Llavors sí. Comença la democràcia. Mon pare és molt amant de la història i tal. A casa meva va aparèixer un disc com el 77 o així, que es diu Canciones de la Guerra Civil Espanyola. Devia ser el primer moment en el qual apareix un producte cultural no? És un doble LP.
Uau!
Que tinc a casa, l'he estat a punt de portar, però he pensat, no siguis friqui, però...
El podies haver portat.
Llavors, mon pare els diumenges pel matí es posava aquest disc.
I, bueno,
i totes aquestes cançons, l'Ejército del Ebro, el Si me quieres escribir, el... Bueno, els meus diumenges, la meva infantesa...
Tens aquestes cançons gravades a foc.
Aquestes cançons al cap. Sí, sí, sí. Llavors, clar, així teníem que acabar. Vull dir, tampoc hi ha molts més misteris.
Estava de divaneït, que series un friqui de jocs de taula.
Sí, sí, sí. Històrics.
I d'història.
Història, és aquest el...
No podia ser un altre. No podia ser un altre. Molt bé, va, passem a parlar de les mecàniques, tot i que hem parlat...
Bueno, més o menys les hem parlat.
Jo crec que han sortit totes.
Sí,
però, bueno, anem
si vols les recordem una mica així ràpid,
sí,
no?
Sí, recordem-les.
Però, bueno, no sé, ràpid. Sí. La qüestió, la història és, tu podràs desplegar les teves tropes tal com marca la partida. De fet, el desplegament inicial està tancat.
Està tancat, perquè representa el que era.
Clar, representa com va quedar Espanya el 18 de juliol de 1936. De fet, hi ha un escenari per poder jugar a partir del 38.
Molt bé, per
excusar
la partida.
Sí, 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 per excusar la partida i també per veure una mica una situació, no? un punt de partida diferent.
Molt bé.
Clar, què ens trobarem al principi? Aquestes tropes una mica menys professionals, que estan marcades... Clar, el que fa el joc és que, el que dèiem, primer podrà moure un torn, és tu robes les cartes, primer mou totes les seves tropes el jugador feixista, no? Sí. El bo d'aquest joc és que no té punts de moviment.
Això m'encanta.
No té punts de moviment.
Potser dir, no, és molt real, no sé.
No, tu agafes una fitxa i mentre vagis per territori que tu controles, pots anar. O sigui, tu podries moure una fitxa des de Càdiz fins a Madrid. Sí. Si tota no, has aconseguit capturar Badajoz, que és el típic problema que es troba a les tropes per pujar cap al nord, no? Tu podries moure fins a Madrid. Clar, quan te pares... Quan te trobes una zona una zona que està on hi ha tropes de l'altre.
Sí, allí t'has de parar.
Clar, allà t'has de parar. I si comences en una zona que hi ha tropes de l'altre, l'únic que pots fer és retrocedir una àrea cap endarrere.
Sí,
no hi ha més misteri.
O sigui, el moviment és molt senzill.
El moviment és molt senzill. Una vegada mogut, primer el moviment franquista, després el moviment republicà, ve el que tu dius. Se poden col·locar els avions que tens fora del tauler, te'ls pots col·locar allà on tu consideris que o t'atacaran o atacaràs tu.
O que aquí també hi ha una mica el faroleo.
Aquí també hi ha faroleo.
Perquè a vegades et posen els avions allà i dius, aquí hi haurà juerga, i després te fiquen al general,
perquè després d'això van el que dius tu, posar els generals és molt ràpid, perquè tu col·loques tu, col·loco jo, et col·loques tu, col·loco jo. Hi ha al principi 3 generals, després pot ser 4, però clar, no hi haurà
mai, no n'hi ha moltíssim,
mai podràs fer moltíssims atacs i tampoc tindràs prou forces per fer 4 atacs potents.
Sí.
Hauràs de decidir molt bé on voldràs, col·loco jo, col·loques tu, col·loco jo, col·loco jo. Una vegada hem col·locat tots els generals, comences a resoldre general per general, i comença sempre el franquista també, el primer. ¿Vale?
Sí.
Sí, comença a... Clar, que resoldre és, si tu allà vols lluitar, anem a tota la rutina de la batalla.
Sí, és com... Bueno, no cal entrar en detall,
no cal entrar,
però és molt senzill.
Enfrontes unitat contra unitat, tirades de daus, 5, 6, 6, 7, ja encerts, i ja està.
El que em va agradar d'aquesta mecànica és que té una mica el punt del no passaran, no? Que fins que no et maten totes les unitats d'una ciutat, aguantes. I hi ha moments que està claríssim que aquella ciutat caurà, però dius, si m'aguantés una ronda més, i estàs allí, vinga, aguanta, que no me la matin.
Perquè al final del torn, que ja ho hem dit, si aquell territori, només que hagi sobreviscut una fitxa teva, en aquell territori podràs posar reforços.
Clar, exacte. I frenes la...
I frenes.
Perquè normalment, per alguna banda o altra, et comença a entrar. si guanyes un torn en una ciutat concreta, dius, ostres, pot ser molt èpic, pot ser molt èpic, i té, té aquest punt.
Sí, va, hi ha batalles molt èpiques, perquè sí. Si s'enfrontes fitxa contra fitxa, ja aquella fitxa, en aquell combat en particular, decideixes quantes coses pots utilitzar. Pots utilitzar el general, pots utilitzar els avions, no? Tot dona bonificadors o penalitzadors amb les cartes, en aquest cas.
I les cartes, també.
Clar, llavors és exacte, és molt èpic, és molt... de tirar molts daus, però té aquests moments d'aixecar-te de la taula per tirar els daus, no? De dir, venga, aquí.
I allò que te'l maten i tens el, bueno, tens el menys dos, va, gasto el menys dos, no sé què. Bueno, no, abans, si ja te l'ha matat, te l'ha matat.
Clar,
però abans de tirar els daus dius...
Ho has de dir abans.
Li dono el menys dos a l'altre, vull que sobrevisqui.
Clar, i si hi ha, avions dels dos bàndols, primer hi ha un combat aeri, que també és molt senzill. És lluitant. Llavors el que pot passar és que te derribin l'avió o que te'l desbandin, no? Que simplement amb una tria de 5, em sembla, no te maten, però te marxes. Tornes al cajetín, que és un cajetín de fora.
En aquest aspecte, molt senzill.
I els avions també són molt valiosos. És que, clar, has de tenir molt clar com arrisques tota la parafernàlia que tens, no?
Sí, o anar a caçar els avions de l'altre.
Clar, també.
El meu és millor... perquè l'he jugat amb una carta i tinc una millor, vinc aquí, ara si li puc matar, ostres, si trec un...
Clar, és que les diferències tècniques són importants, no? Hi ha un Messerschmitt, no?, que té un més dos, me sembla, versus els avions inicials que potser tenen un menys un.
Sí. Resta més que sumen, eh?
Claro. Que aquí, tornem a lo del principi, aquí es va posar a prova tot el material que després vindrà
a la Segona
Guerra Mundial.
Exacte.
Clar, aquí hi va haver Stukas, aquí hi va haver Messerschmitts, aquí hi va haver els primers Panzers, els Panzer 1.
Els primers Panzers.
Sí, que eren uns tancs que només portaven ametralladores. No tenien ni canó. Els russos van portar els T-26, que era un tanc així que sembla un ànec. Una torreta cap a dalt.
Sí, ja l'he vist.
Molt típica, que a més els rebels te'ls poden capturar, llavors tenen T-26 les tropes franquistes.
Boníssim.
Sí, o sigui, hi ha coses que el que diem, que te donen com molt regust, no? Sí, perquè són coses que van passar.
Clar, i bueno, i els tancs amb els noms.
Clar.
Aquest és millor que aquest.
Això és fetichisme, eh? Això de recordar-te dels peròs, però...
Bueno, però clar, si a tu t'agrada això, jugues i dius, mira, aquí està el tanc que jo m'he estudiat, que...
Clar, estan les tanquetes italianes... Clar, tot això està molt... Bueno, li dona... També serveix perquè la gent vegi que va bé allà, no? Que és el que,
que
va passar.
Clar. Això en parlem al final, però sí. És, aprens, estàs jugant i aprens tonteries entre cometes, però mira, pues sí, van venir, no sé què, i les cartes, pues... Ara m'has dit que algunes no van passar mai, però bueno, potser hi havia intenció.
Sí, però... de fet, bueno, és interessant saber-ho, no? Se forma el quinto regimiento, però són coses de l'exèrcit basco. Sí. Totes aquestes cartes són superinteressants.
No sortirà un mago.
Deies,
o sigui,
ara m'ha sortit
tot
aquesta.
Són coses...
No passaran.
El no passaran.
El no passaran.
Bona carta.
Claro, això és...
Com la samarreta...
Hombre...
Del Jan,
per
qui ens vegi per YouTube, que una samarreta que posa no passaran.
Sí.
Farda aquí, ole! Molt bona. Molt bé. Jo el que volia dir de les mecàniques és que vaig jugar la primera partida, el primer torn vaig tardar bastant, però el segon torn i el tercer torn van tardar la meitat. Ara no em facis dir els minuts, però recordo que el primer torn estava prenent, no sé què, moltes parades, però el segon i el tercer va ser 15-20 minuts cada un. Com va, vinga, un altre torn. Va estar molt bé.
Sí, és que una vegada enganxes aquesta rutina que no és complexa perquè és moc toc jo, mous tot tu, començo a posar fitxes tu, jo.
I ara després...
Posem generals tu, jo, i resolem batalles tu, jo.
Clar.
Una vegada hem fet això, ja tens el torn fet. Hi ha un final de torn que és gastar les cartes pel fer els events i una cosa que es diu els reemplaçaments, que són ja amb les tropes que podem dir que eren els ferits que han tornat, no,
tota cosa així.
O sigui, ja no són les tropes que te venen per carta, sinó que recuperes una mica la força mitjançant els punts del que controles.
Depèn del que controlis, recuperes més gent o menys, que també és lògic. Molt bé, pues això ha sigut una mica les mecàniques, jo crec que per sobre les hem dit una mica i anirem tancar el programa, però primer fica bé la xau.
La mattina mi son alzato e ho trovato l'invasor, o partigiano, portami via.
Bueno, el Bella Ciao, eh?
Sí, estem una mica cansats d'escoltar aquesta cançó, Però tot i així...
Jo tinc un sentiment contradictori amb la Casa de Papel.
Obrim el meló Casa
de Papel. No, si vols me callo.
No, ja l'has obert.
Els odio i els estimo a la vegada.
A parts iguals.
Sí, perquè, clar, per a mi aquesta cançó és aquell disc dels diumenges pel matí de mon pare posant cançons que jo pensava, i això, aquests italians qui són, que estan aquí cantant el Belachau, no, i intentant entendre, clar, és la típica cançó, la famosa cançó de la lluita antifeixista, no, dels italians, i la Casa de Papel l'ha convertit...
Bueno, per la seva causa.
Bueno, sí. Però per altra banda, l'ha recuperat.
L'ha recuperat.
Perquè estava desaparegudíssima aquesta cançó. Com a mínim aquí a Espanya. En Itàlia sí. Potser tindrà la seva ressonància, però...
Però és veritat, eh? Jo la vaig sentir i dic, aquesta cançó la coneixia, però... Molt... em sonava molt lluny. Ara està de moda, ara te la ficant amb un redoble de mix xumba-xumba.
Això més, no, per favor.
Sí, jo ho he sentit tot ja.
Però clar, és que és el que comentàvem abans, a la Guerra Civil Espanyola es produeixen coses tan curioses com que els italians estan als dos bàndols, o els alemanys estan als dos bàndols.
Els alemanys
comunistes, no? Les brigades internacionals estan conformades per nacionalitats, no? Per voluntaris de tots els països que venen aquí a defensar la república. Tenim alemanys, txecs, tenim hongaresos, tenim iugoslaus, tenim italians, tenim britànics, tenim nord-americans. Clar, tots aquests venen a defensar la república. I el bàndol franquista, no? Tenim a la Legió Còndor, que són del govern nazi. No? I la CTV, que són les tropes professionals o l'exèrcit italià que ve aquí amb les seves armes i el seu equipament. I aquesta gent s'enfronta uns als altres, a la batalla de Guadalajara, hi ha italians dels dos bandos matant-se, jo suposo que terriblement, amb moltes ganes, no? Perquè també se devien odiar...
A muerte, eren veïns, canviant de país.
Porten el conflicte del seu país, no? Sí, sí. I el porten...
Venen aquí...
El porten aquí i l'amplifiquen, no?
Aquí et puc matar.
Sí, però... Bueno. I anem a parlar una mica de les condicions de victòria? O
ràpid, però...
Sí, no hem dit que al tauler hi ha una de les àrees són àrees claus.
Sí.
No, que tenen tenen una diana i estan en negre, són les ciutats
com
més importants.
Un skyline de la ciutat.
Tenen un skyline de la ciutat perquè quan col·loquis les fitxes, malgrat tot, encara es vegi, no queda tapat. Que això passa moltes vegades en els wargames que
ho tapes.
Que ho tapes, no?
I dius, això era prioritari?
Sí, l'has d'anar movent.
Aquí no.
Llavors, les ciutats importants marquen la capacitat que té aquell bàndol d'estar controlant el territori. Llavors, ja, clar... hem dit al principi, el joc el que vol és representar la guerra d'una manera el més fidel possible, no? I aquests objectius són els que els jugadors han d'anar a buscar.
Clar.
Per exemple, hi ha la condició de victòria automàtica si les tropes de Franco haguessin entrat a Madrid abans de l'estiu del 37.
Clar.
Que això va ser la seva obsessió durant tot l'hivern i la primavera del 30, hivern del 36 i primavera del 37. Que si caigui a Madrid...
Ja hauríem acabat i vinga.
Sí, se suposava que guanyava la guerra. Que no et queda molt clar perquè el govern havia
marxat... El govern
marxat.
Va marxar, va dir, bueno, mira, jo me'n vaig.
Però el símbol de caure la capital potser hagués estat no, tan potent.
Bueno, psicològicament també és important per la resta d'Espanya.
Clar, però llavors va passar el contrari.
Que no va caure.
No va caure i es va convertir en el símbol de la resistència. No? No passaran, que serà el gran això. Llavors... Clar, una vegada no aconsegueixes això, el que has de buscar és com guanyar. El republicà pot guanyar d'una manera militar, si controla Barcelona, Madrid i Sevilla.
Molt complicat.
Molt complicat.
Per no dir impossible.
Sevilla és molt difícil, està la legió, estan entrant les tropes africanes permanentment.
T'entren per allí constantment.
Clar.
Jo vaig començar a dir, això és... Ho han posat perquè, mira, per posar alguna cosa, però jo ho vaig veure...
Però també pots guanyar militarment, que això és molt interessant, si li trenques el front de tal manera a l'altre bàndol que no tingui prou àrees connectades com per tenir un front sòlid.
Vale.
Si no tens més de 8, que ho dic de memòria ara...
Vale, sí, però s'entén, no? Com que el disgregues massa.
Sí, que el disgregues massa. O sigui, si fas que el seu bàndol estigui en àrees aquí, molt perdudes, és que són molt separades, no? Li has trencat una mica la capacitat de tenir una resistència sòlida.
Clar, i de comunicació, de les tropes, la munició, cosa que no entra en el joc a nivell...
Clar, perquè no, en aquest joc no hi ha subministraments...
No hi ha subministres.
Clar.
però s'entén que si els aconsegueixes tallar, doncs mira, és una condició de victòria.
Exacte. I després la gran manera de guanyar del republicà, que seria el que tothom pensa que podria haver passat, no és què passa si la república aguanta fins a que comenci la Segona Guerra Mundial.
Ja, que potser s'hagués alineat.
Clar, què passa, no? Què passa si no acaba l'abril del... És que, clar, uns mesos després començarà...
Sí, va anar al cantó
duro. El setembre, no? Els alemanys invadeixen Polònia, del 39, i comença tota... Llavors, el resistir és vencer, que és una mica... Sí. També passem del no passaran al resistir és vencer, vale? Sí, de, bueno,
tot molt defensiu.
Sí, sí. Sí, se li critica molt a la República això, que tampoc és cert, fa diverses...
Ofensives.
Té les seves ofensives. Sí. Passa que les ofensives republicanes mai tenen la capacitat i l'organització suficientment ben preparada de consolidar-se. O sigui, ni Brunete, ni Terol, ni la Batalla de l'Ebre...
Yeah. Terol van agafar, però els van prendre els dos dies.
Els van perdre, i a més, amb un desastre, no? Una retirada. Sí. Brunete és al 37 perquè no caigui el nord, i no és com per entretenir tropes franquistes que estan atacant. No? Les tropes franquistes decideixen que si acaben en el front nord podran agafar totes aquelles tropes que els hi sobren i girar-les. No? Llavors, aquestes condicions de victòria et posen amb la pell de lo que els generals d'aquell moment haguessin volgut.
Ells no sabien que tenien la Segona Guerra Mundial al caure, però sí que era com...
Estava la cosa molt tensa.
Sí, bueno... no sabien que tenia aquest nom, però sí.
Claro, pensa... Clar, ningú li va posar... a la segona ja li van posar la segona, però la que no li van posar és a la primera. La primera va ser la Gran Guerra,
la Gran Guerra.
I després va ser ja la primera.
Però i que després va fer una segona Gran Guerra i van dir... Bueno, no em mereixo aquesta bateria. No m'ho mereixo.
Bueno. Però, això. Pensa que ja a la Batalla de l'Ebre ells estaven pensant que estaven en aquell moment en què l'Europa estava molt tensa perquè Hitler que volia Txecoslovàquia.
Sí.
¿Vale?
Ja tenia Àustria, entenc.
Sí, llavors el que volia era el següent pas, que és quedar-se Txèquia, no? I perquè Eslovàquia la disgrega. Llavors, clar, en aquell moment la pròpia república fa vol aguantar l'Ebre com per intentar dir forçar, no? que les democràcies occidentals diguin ei,
aquí
estem
bandes.
Lluitant contra els feixistes, no? Però es troben que es fa el pacte de Múnich i tothom es baixa una mica els pantalons davant de Hitler.
Sí.
I deixen que aquí pues, que passi el
que passi el que vulguin,
que hagi de passar, no? Llavors, tot el que passa des de l'Ebre fins al final la final de la guerra ja és una mica la debacle. Però que hagués passat sí.
Sí, si hagués resistit és l'altra manera de guanyar Espanya el 1936, no? Podríem dir. Molt bé, crec que ja hem dit totes les condicions de victòria. Nos queden 2 minuts i mig,
dos minuts,
però sé que tens una reflexió personal sobre els Wargames que a més has parlat últimament i volia que la compartís ja que has vingut avui aquí.
Sí, és que aquí hi ha un tema clar, quan ens posem en un joc com aquest que estem parlant de temes traumàtics i de temes complicats, no?
Sí.
Sempre surten els pepitos grillos de dir a la guerra no es pot jugar, no?
Els pepitos grillos.
Bueno,
perquè són la teva consciència, no?
Sí, no, a mi no, a la meva no.
La teva no.
Però no sé com... No.
Els pepitos grillos m'agrada.
Els petits,
sí.
No?
Aquesta està més...
Bueno, sempre està aquest buenisme,
sí.
No? De que la guerra no es pot jugar, no es poden obrir ferides, no es pot... Bueno, i a mi em dona la sensació que... No em dóna la sensació, és la meva opinió, que és tot el contrari, que aquests jocs han d'existir. Perquè aquests jocs el que posen damunt de la taula és el que va passar, com va passar, no? I serveixen com a artefactes de memòria. O sigui, això serveix per no oblidar què és el que va passar.
Clar.
Aquí fa, no? Quants anys ja? Bueno, ja fa molts.
36... Pues... És igual.
I que, clar... També una altra cosa és que jocs honestos com aquests, que el que volen és que sigui un joc jugable i que tu puguis posar-te en la pell de tots els bàndols, són necessaris versus a que algú faci el contrari. No?
Sí, sí, és veritat.
No.
És que abans ho has dit, que m'agrada molt.
Si no fas tu els jocs, te'ls farà algú. Si no fas tu les pel·lícules, te les farà algú.
Clar,
si no fas tu la literatura, te la farà algú.
Algú dirà, ai, no hi ha cap joc.
Probablement amb pitjor intenció.
Sí, o amb més desconeixença.
O amb més desconeixença.
Potser sense mala intenció, però potser el fa un anglès que d'aquí 100 anys que s'ha llegit un llibre de la Guerra Civil i diu que ja pot fer el joc.
Clar. És que jugar a la guerra no és banalitzar la guerra.
No.
Això és el que jo crec que, no? que i un joc, els jocs tenen com aquest punt, no? Que a la gent els hi fa com si fossin coses infantils, coses poc profundes, coses
sí.
No? Que
aquí poca broma,
Per això vinc aquí, perquè
poca broma,
aquí puc dir això.
Sí, professor d'història de la URB, hombre.
Claro. Llavors, això ha de ser-hi, perquè justament és la millor manera de reproduir i de tenir a les mans, no? una cosa que està explicant-nos qui som, no? I què està passant ara, realment. No?
Sí. Algú que ho ha tingut molt a prop, ho ha fet el joc, perquè al final... No sé quina edat té l'Antonio Català, però segurament o pares o avis ho van
viure. Claro, bueno, no sé, els meus avis van estar...
Els meus també, claro. Eren més joves, però...
Van estar una a cada bàndol.
Clar, ostres, mira, perquè veus.
Sí.
Això és l'altre, que te pillava on te pillava, i tu, pues...
Claro.
Hi ha majoria, pues, cap aquí, i tu, ho ataca cap allà. I tu, me cago en dena.
Claro.
És el que hi havia.
Llavors, això és la manera perfecta d'entendre-ho. No es banalitza.
És recordar.
Molt bé, exacte.
No? I passar-s'ho bé també, que al final...
Sí, bé, això no...
I aprendre, guai. Això són els jocs de taula. Amb aquesta reflexió anirem tancant sense despedida perquè ens estem passant de l'hora i m'estiraran les orelles. Fica una miqueta de música, Dani, i tanquem la partida. Ja, moltíssimes gràcies
a tu
per venir.
Ja saps que jo soc superfeliç de parlar d'això.
Sí, jo encantat que vinguis, la veritat, és que ho agraïm moltíssim. Senyors, moltes gràcies per escoltar-nos com sempre i fins la propera partida. Should've seen it coming, knew the checks would bounce.